A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres. I avui doncs tinc un convidat. És un joc de paraules fàcil que faré, però perquè n'hi ha molts. I a més és novell amb nosaltres a tertúlia. Jordi Pujol Pons, preciso, perquè de Jordi Pujols n'hi ha molts i aleshores pot ser, doncs, si només dic Jordi Pujol, amigo. Jordi, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I hi ha un més acostumat a estar aquí amb nosaltres a la tertúlia, Omar El Bashiri.
Bona tarda.
Quan deia Jordi Pujol, és cert, i vaig descobrir, arran d'una conversa amb un senyor, que el Jordi Pujol, president de la Generalitat, organitzava trobades i dinars de Jordis Pujols. Tu vas tenir eco?
No ho sabia, ho vam parlar l'altre dia, ho vam comentar, però no, ni ho sabia ni a mi m'ha arribat mai, no m'han convidat mai.
No t'han convidat malament, no?
Sí, exacte.
Tenim que fer passar el missatge, aleshores.
Bueno, ara ja igual...
Ja no és tan interessant.
Exacte, igual cadascú que dini casa seva.
Molt bé. Bé, tenim moltes coses per parlar avui, però segur que de tot el que tenim, algunes es quedaran en el tinter. Una cosa que no sé si esteu molt, molt ficats en el tema, els riscos amb els actius virtuals, tot el que és criptomonedes i tot això, l'UIFAN deia, doncs, d'anar amb cuidado perquè, clar, és una cosa immaterial. Tu, Jordi, alguna...
Bueno, jo no hi estigaria posant, la veritat. Sí que alguna vegada, més en tertúlies entre amics, no? que hi ha molta gent que hi està posada, doncs sí que s'ha comentat alguna vegada. Però la veritat és que jo ni estic posat físicament en el tema, ni sé molt de què va. Abans d'estar a Neutrera sí que vaig treballar al banc també i bueno, va començar a ser el boom una mica del tema de les criptomonedes. Però bueno, crec que ho tenien bastant bloquejat o bastant no permès els bancs aquí d'Andorra, llavors tampoc hi vaig entrar gaire, la veritat.
És que donar un valor a una cosa immaterial és complicat.
Bueno, al final, si estem veient, no?, que hi ha la pròpia moneda física, ja és complicat, perquè bueno, al final el que fa morir la moneda és el que és, doncs imagina't una moneda virtual o un algo virtual. I crec que fins fa poc no tots els països tenien legislació, o inclús crec que no s'ha legislat del tot encara.
Tu, Omar, com ho veus això de la moneda virtual? Bueno, virtual, sí, per dir-ho així.
És un tema que no tinc ni idea. És que és un tema que no estic dins, no conec.
És que nosaltres estem acostumats, per dir alguna cosa, doncs, compres un quadre, per dir alguna cosa, doncs,
i ho veus.
Tens un quadre, tens alguna cosa físic, però aquí dius, no, tinc un valor, però una cosa que no és física.
Però tinc amics que han fet pasta. Tinc un amic meu que va comprar un bitcoin fa potser 10 anys, que se'n va dir a 300 i pico, i ara està a 5.000, crec. Bueno, ha fet un bon negoci, ell, i ho sé per persona, que sé que ha fet pasta, ell. Però jo personalment no me'n refio molt.
I també potser té unes fluctuacions bursàtils, per dir-ho així, incontrolables. O sigui que en el cas del teu amic sí que ha fet diners, però potser hi ha altres casos que hi ha gent que ha perdut calés.
Clar, però jo personalment no me'n refio.
Bueno, ja veurem com evoluciona la cosa. I també hi ha una part de la part, diguem, criminal o delictiva, que també s'hi està interessant. Màfies i coses així, suposo que també hi han tingut d'interessar-se.
Però hi ha hotels que... Pots pagar en bitcoins, s'ha de dir. Vas a un hotel a dormir, com pagaràs? En tarsa, efectiu o bitcoins? Ostres, que és real. O sigui que ja són diners. Bueno, ja és... No els veus, però són diners.
Bueno, aviam com anirà el futur. Parlant de futur, un article que vas escriure fa poc temps, intel·ligents gestos, i aleshores ja diré, per què una intel·ligència artificial, aleshores?
Són molt bones, sí. Què som? Intel·ligents, gestos o totes dues coses? Però tu pots ser intel·ligent i pots passar gana. Si és gest, no passaràs gana. Perquè un gest és algú viu, espavilat, amb interès. És diferent. El que seria tenir una mica de cada, seria l'ideal, ser genis, diguéssim. De l'art, de l'economia, de l'amor. Ser un genis.
Tu, Jordi, aquesta diferència entre llest i intel·ligent també és subtil a vegades, potser.
Bueno, jo crec que el llest, diguéssim, doncs és una mica el que deia ell, no? Una mica de carrer, una mica d'experiència. En canvi, intel·ligència, doncs, suposo que és la transmissió del coneixement, no? L'adquiriment o adquisició del coneixement. Llavors, jo crec que intel·ligent pot arribar a ser, no sé si qualsevol, però bueno, al final, a força de pencar, segurament te'n pots tornar. En canvi, lles, doncs, bueno, jo crec que són més les situacions de la vida o les experiències, les coses, o bones o dolentes, que et fan ser, no? una mica més llest, diguéssim.
El que tu defineixes com llest seria potser una miqueta aquest instint de supervivència que tenim.
Sí, aquest.
El viu, justos. Jo ho traduiria per viu. Sí. Una mica viu, una mica puta, no? Que
espavilat, sí, sí, sí.
Sí, sí, una mica així.
Sí, sí.
El punyetero, per dir-ho així, no?
Tal qual.
Sí, sí. L'intel·ligent neix, és genètica, Però, clar, pues, tu pots ser molt en matemàtiques, però si el crio no vas al col·le, pues no serveix de res. O sigui, neixes sent molt intel·ligent, però si el teu entorn social no ajuda, no pots potenciar-ho. Llavors, què és més important? El teu ambient social.
Que també el pot dinamitzar.
Sí, clar. Sí, sí, és el mateix.
Ara, de tot això, si, doncs tenim de tot, llestos, intel·ligents, tal, però hem creat una intel·ligència artificial per complementar la que ens falta.
No, perquè l'ésser humà és una mica vago, és diferent, són vagos.
És la suma de les dues coses, no? És intel·ligent, ha dit que pues, ja ho era prou i ha dit, pues, mira, ara inventaré alguna cosa perquè treballi per mi.
Justos. I aquí està el problema. Hi ha un llibre que es diu Rebellion en les aules, de Orson Welles, que parla just d'això. Com pot ser que cada dia visquem millor, però a canvi hem de treballar més hores? És incoherent, sí. Abans tenia 100 persones per picar, diguéssim, una zanja, ara fa una màquina en 5 hores. Ostres, què ha passat? Llavors jo sempre dic, s'ha de començar a imposar aquestes màquines, que paguen impostos. Per això què passaran? Vindrà una màquina X, té feina a la gent no treballa, llavors qui paga impostos? Ningú. Pues aquesta màquina ha de pagar 3 vegades més, perquè sigui coherent. Deixi'm, la màquina ha de treballar per l'Estat, per nosaltres, no a la inversa, que és aquesta que passa ara mateix.
Bueno, és una reflexió que pot ser...
Que sigui productiu i que generi.
Claro.
Que sigui les dues coses, que no sigui una substitutiva de l'altra.
Un exemple, vas a ficar benzina, tu fiques tu. Aquest benzinera ha de pagar un impost extra més que les demés. O sigui, o tens X empleats per sortidor, pagues un impost extra. Seria això la cosa, entens?
Val, ara, anirem una reflexió potser una miqueta més llunyana i aviam què en diu el Jordi. Tu a casa, el cafè el compres molt o el compres en gra i te'l moleixes?
No, hi ha molt.
Hi ha molt, val. Suposem que el compres en gra i te'l moleixes. La maquineta de moldre la teníem que imposar perquè no estàs amb el molinet de mà, no? Com tenien els avis.
Sí,
per exemple.
Clar, ja està imposada. Pagues l'ICI quan la compres.
Sí, però bueno, també et fa una feina cada dia perquè sí. Et mol el cafè. O sigui que diries, aviam, què compro? El molinet de mà, com tenien els avis, o cada dia o cada setmana pago un impost perquè la màquina m'està molent el cafè?
No, tant molt bé. La cosa... tan senzilla no és. Jo parlo d'un món idíl·lic, ideal, que no existeix. Que no, perquè tens tot raó, que és impossible, és inviable.
Bueno, el bo d'aquestes situacions al final és que pots escollir, no? O pagar una mica més i tenir que comprar-te una màquina o fer-t'ho tu. Vull dir, hi ha gent que és més romàntica, hi ha gent que és més pràctica, o hi ha gent que no té temps i va a lo pràctic també.
Bueno, el que dius tu, Jordi, els padrins que tenien el molinet de cafè, sí. Dius que tenia la part romàntica, però bé, ganes.
Però hi ha gent, jo continuo tenint amics que sí, es descarrega música a internet, per exemple, i tal, però a casa tenen un tocadiscos, un d'això de vinils, i no sé si s'escolta millor o no, segurament els hi costa més trobar els vinils, però la part romàntica és aquesta, no? que la música que els agrada, que a casa l'escolten amb vinil. Llavors, pues, és una mica això. És tan fàcil com obrir l'ordenador i descarregar-te la música que t'agrada i també serà de molt bona qualitat. Llavors, una mica, pues, és això, no? Sí que és una mica una activitat d'esbarjo o tema que t'agafes el teu temps, però amb el cafè del matí o amb qualsevol altra cosa, doncs, potser segurament perds el romanticisme envers a la practicitat o a la rapidesa, no? I jo crec que la riquesa de tot això és tenir les dues possibilitats. Al final parlem de temps, sempre.
Sí, que és una miqueta una carrera que tenim cada dia contra nosaltres, que és el temps. Tothom dius, em falta temps.
És la moneda virtual. Aquesta és la meva moneda virtual, el temps.
El temps, senyor.
Bé, doncs aviam si tenim més temps nosaltres. Parlant de temps, com el temps és una cosa important i que retribueix en salari, salari mitjà anunciat 2.426 euros, a vegades això és una miqueta la teoria del pollastre, no? Si...
No, és real, perquè tenim el mitjà i el medià. Llavors, els dos són reals. Tu agafes tots dos, els sous, per dos, dona el mitjà, és real. Vale, que no, que, vale, és real, però no verídic, d'acord, però és real. Passa que hem d'agafar el sou medià, per ser més realista, que són 1.500 i pico euros. I d'aquí hem d'agafar, diguéssim, el, com es diu ara? Té un nom, ara no sé com es diu, que és el sou que més gent guanyi, que serien 1.000 i poc euros. Seria estadística més realista.
Sí, però són estadístiques, aviam, és una xifra que entenc que és real, però a vegades la gent potser el pot interpretar molt malament.
Clar que està malament, sí, perquè la premsa ho explica malament. Hi ha gent que no, que hi ha gent que no coneix la diferència entre mitjà i mitjà. Hi ha molta diferència, però si no ho expliques...
Però és no és interpretatiu, perquè al final són xifres reals.
Són reals, clar.
El que passa és que les fórmules que hi ha darrere del càlcul tant del mitjà com del mitjà són reals també,
sí,
però desvirtuen la realitat, no? Perquè al final, si no recordo malament, tant en un com en l'altre s'agafen els dos últims mesos, fas mitjanes, és una mica desvirtuar-ho. I sobretot després, pues, el que deia ell, no? Qualsevol mitjà de comunicació, la notícia és el que queda, no? El mitjà estant i el no sé
ja
què
tant. Està.
Bueno, som diferents,
mica,
som no. Diferents sectors a Andorra, segurament no fan les mateixes hores, segurament aquí dins hi ha part de salaris i no part de comissions, bueno, hi ha, i també d'altres retribucions, com els pisos.
En el cole, quan fas mates t'ho expliquen. No? Per fer la mitja, si un número és més extrem de les demés, no serveix per fer la mitja. Un sou de 1.000 euros no pot comparar-se amb un de 5.000. És inviable. Per tant, en els sous, parlar en mitja és inviable. És de mitjana, per ser realistes. O sigui, la mitja es fa per cotxes, per persones, però no per sous. No serveix aquesta paraula. S'hauria d'eliminar. Això en el col·le, en sisè, s'estudia. Llavors, una mica de coherència.
Bueno, això tenim potser que dir, quan es divulgui informació, que sigui potser una miqueta més coherent o veràs.
Però és complicat. En temes salaris és complicat per això, perquè és el que deia, no? O sigui, al final, qui determina si agafes la mitja dels 12 últims mesos o dels 9 últims...
I llavors què fas?
O dels
50,
últims,
10,
o dels últims,
1...
Exacte. Al final, el que ens hem de quedar, jo, amb el tema tant del medià com del mitjà, és que bueno, tenim com a país unes dificultats, més que de sous, que hi són, jo crec que és tot el que envolta, el poder adquisitiu, més que no pas els sous. Jo crec que el gran problema el tenim aquí, perquè al final si et puja un 4,6 el sou, però els lloguers fent franges perquè uns sí, els altres no, i d'altres més i d'altres menys, jo crec que el problema està en tota la resta, no en el sou només.
Andorra, el problema sempre ha estat els lloguers de locals comercials, que estan disparats. O sigui, el botiguer ha de vendre car, però què passa el lloguer? Aquest és el problema, el lloguer dels locals i ara pisos.
Bueno, quan dius vendre car, però amb una altra problemàtica, que tens que tenir un diferencial amb els dos països veïns que tenen una imposició diferent.
Per això aquí l'empresari andorrà, jo trobo que és un campió, perquè ha de fer un esforç abismal per poder pagar els empleats, la casa, el lloguer del local i tot així mantenir un preu baix. Això és complicadíssim.
No, i el que dius, i el marge al final l'has de contrastar o l'has de comparar amb els dos països veïns, perquè al final a 20 quilòmetres estan els dos països i has de tenir aquest marge o aquesta diferència, però a part la desavantatge que tens també és que a nivell d'importació a tu et surt molt més car que qualsevol dels altres dos països també, i a nivell de competència doncs aquí no hi és tant potser a nivell de quantitat com els altres països també, llavors doncs, bueno, jo crec que sí que no sé si digues un campió, perquè al final tu has de pensar bé, no? Al final has de fer els estudis, que moltes vegades jo a Andorra pequem d'això, no? És compro algo i ho compro per dos i ho vull entre per tres. I no acabo d'estudiar el mercat. Però sí que és veritat que és una professió de risc, jo crec, aquí a Andorra, i en els últims anys encara més.
Sí. Del que dieu també, a vegades, si compares preus, dius, ostres, és que del que dius tu, Jordi, val, hi ha un cost d'importació, de transport, però la botiga que té el mateix producte a 20 quilòmetres d'aquí i tu vens més car que baix, o que dalt, per dir-ho així, dius, hi ha una cosa que és incomprensible, dius, tinc el mateix producte i se'n ven un euro i mig o dos euros més car, parlo d'algú que valgui entre 5 i 8 euros, per dir-ho així, que no pas en una botiga que tinga 25 o 30 quilòmetres i és el mateix producte.
Sí, però és el que dèiem, segurament l'importació d'això, les duanes i tot, farà que aquí a Andorra sigui o més car o més barat, sí, depèn de quin article. I després, al final, també depèn de quin sector et moguis, no? O sigui, ara sense fer publicitat, però jo què sé, samarretes del Zara no és el mateix que importar peix de Vilanova. Llavors, els marges són diferents i segurament el tractament del producte des de que surt des de fàbrica, diguéssim, doncs també fa que sigui molt diferent en el moment d'arribar ja no a vendre, sinó a poder-te plantejar un preu més raonable en comparació als veïns.
Sí, més amb el que dius del peix, les fluctuacions de mercat entre oferta i demanda també, que són importants.
Andorra, el que és barat és comprar ropa de marca, és molt barata. Ara, la marca blanca és caríssima, comparar amb Espanya, però la de marca, aquí està molt bé de preu. No sé per què.
Els marges potser són més elevats.
Però està molt, molt barata.
No, i segurament a nivell de competència, les marques blanques o les marques no tan punteres, segurament tenen molta més competència i han de vigilar molt més els marges. En canvi, a nivell marques més exclusives, segurament, doncs, moltes vegades també et ve marcat per la marca, directament. O sigui, hi ha poc a fer, però bueno, sí que és complicat.
Ara que estaven amb un tema de poder adquisitiu i tal, hi ha 144 funcionaris que reclamen la revisió de les graelles perquè, doncs, bueno, per l'oïst no estan adequades. Bé, és cert que a vegades doncs, costa potser trobar la graella que correspon a la tasca que té aquesta persona dintre del món funcionariat. No és senzill, eh?
Jo penso que no. I aquí no vull intentar parlar perquè desconec i m'he parlat d'això.
Però bueno, hi ha potser una adequació a fer, perquè a vegades hi ha concursos quan surten edictes que no es presenta ningú. Aleshores dius, caram, o és que la retribució potser és massa baixa, proposada per als càrrecs d'alguns funcionaris?
Ja que estem parlant de sous, jo penso que aquí s'ha de mirar sempre en la part privada, en la part pública, perquè l'empleat pugui decidir què faig. Una o altra, si el sou que el futur empleat tal com pensa per motiu X, jo penso que serà això, no?
No ho sé, és un tema espinós, però sí que és veritat que durant els anys, bueno, hem vist, no?, que Andorra és un dels països del món que té més funcionaris per habitant, i el tema de les graelles jo crec que no ha ajudat en tota la nostra història. Crec que al final s'han acabat fent graelles adaptades a la gent i no en els càrrecs o en les funcions que ha de desenvolupar cada un. Segurament aquests 144 funcionaris tenen la seva raó i ojalà els hi solucionin, no? Però bueno, si anem a l'origen de tot, potser sí que hi ha moltes graelles o potser hi ha molts d'aquests funcionaris que bueno, que el que deies abans, no?, de si a la pública o a la privada. Bueno, jo crec que segurament a la pública cada cop es paguen menys, o per moltes d'aquestes graelles es paguen menys, precisament per això, no?, perquè són molts funcionaris aquí a Andorra i bueno, jo crec que no és una cosa fàcil ni per govern ni per comuns, perquè al final el funcionari pot ser de comú de govern, i a comú tenen unes graelles i a govern tenen unes altres. Llavors, bueno, és un tema complicat, però bueno, si ho reclamen serà que no està adequat a lo que els hi toca.
Aviam com es revisa i com es solventa. Parlant de... Bueno, no són graelles, però sí que hi ha hagut una estadística. Hi ha hagut unes 18 ajudes el 2023 per l'emancipació dels joves, uns 35.000 euros. Està bé, doncs, que els joves es puguin emancipar el millor possible, perquè no és senzill avui dia.
Però de quina classe?
Doncs segurament es deia per l'entrada del mes de fiança i de lloguer, que a vegades doncs, sí que no tenien aquesta capacitat de tenir estalviat el que els demanaven de fiança de lloguer.
Jo és un tema que trobo personalment, no vull ser... Un que de 8 anys que ha de fer és viure amb els pares, treballar diners, però que tingui 20 i escaig marxar. Si en 18 no pots, doncs, escolta, mala sort. No pots demanar que governa de judir. Hem de ser per 38 anys. No, home, no, de què vamos? Treballa i tu curres, com hem fet tots. Nosaltres volem que el govern sigui el teu papa. No, noi, és que la vida no és així. Vale, governa, t'emancipes i aquí 2 anys, perquè ho sigui, et fan fora la feina, què fas? tornaràs a plorar. Tu has d'aprendre, has d'aprendre, has de lluitar, a millorar. Això es diu treballar la resiliència. Si el govern m'ho dona fet, jo no milloro, m'ho he de pencar per millorar. Si no, després, quan tingui problemes, no sabré què fer. El govern ha d'ajudar a la gent a partir de 30 anys, llavors sí, però no hi ha 18 anys. No, home, no, que busqui la vida, que espavili, que treballi. No, home, no, no anem.
Bueno, és complicat. Jo, el tema de les ajudes, jo crec que com a qualsevol país del món, crec que sempre estan bé que hi hagi ajudes, però bueno, sí, com deia l'Omar, no? hem de vigilar amb això, perquè al final crec que fa uns anys sortia a Espanya la generació Nini, no? I moltes vegades això, no? És te lo doy hecho i després ja t'ho trobaràs. Sí que és veritat que jo crec que aquestes ajudes també venen molt donades per la situació actual del país, no? Perquè si aquesta gent, en comptes de facilitar aquest tipus d'ajudes, o és la conseqüència de tot el que estem patint, si en comptes de facilitar les ajudes d'entrada, doncs haguéssim legislat o haguéssim controlat una mica, doncs parlàvem de pisos, de menjars, de qualsevol cosa, doncs segurament no haguéssim arribat a tenir que donar directament ajudes. O sigui, es pot fer de mil altres formes, amb avals o amb promocions, com es van fer a Andorra a nivell de pisos. Crec que arribar en aquest extrem de dir, en plan, escolta, et dono una ajuda perquè t'emancipis, indica que fa uns anys que no ho estem fent bé.
Però, i tampoc, jo crec que les ajudes han de donar, per un cas, per a matir, ajudes per menjar, per pagar el lloguer...
Vitals.
Vitals, justos. Però per emancipar-te, no. No, no, no. No, jo penso que aquí ja se'n va la pinça.
Sí, el que passa és que a l'emancipació hi ha part d'això, també. Perquè al final és en plan, jo crec que ja sóc gran, crec que em puc espavilar, i després quan hi soc em trobo que estic ofegat. Llavors, clar, sí que és veritat que l'obligació de cada govern també és intentar no deixar els seus habitants penjats, no? Però bueno, jo crec que a nivell legislatiu aquestes ajudes haurien d'anar acompanyades sobretot d'unes exigències o d'unes contraprestacions exigents.
D'acord, però ara anem a parlar de psicologia, que és el meu. Diguéssim que el govern t'ajuda a emancipar-te. Et farà un curs per aprendre a gestionar els diners? Quan pagar el lloguer, el menjar, la llum? Et farà un curs això? De com estalviar? No ho farà. Llavors, de què serveix?
No, simplement amb els criteris, no? Jo crec que els criteris de les persones que poden optar a això ha de ser, no és no tinc calés i vull marxar, sinó, pues, escolta, quina és la teva situació? Estudies, treballes, vius en parella, no vius en parella? O sigui, tots aquests criteris previs a la concessió d'aquestes ajudes doncs han de ser molt, molt estrictes. Al final,
suposo que serà així.
Tenim aquí a Andorra la costum, no? de fer coses, fer lleis i no controlar-ho.
Vull emancipar, però tinc un cotxe que va 20.000 euros, em paguen 5 anys. Pues, fillet, el cotxe no el compris. O sí, no gas jo per 5.000. És que també s'ha de mirar aquestes coses. Sí, sí. En 20 anys, ets un criat de 20 anys. Vius emocionalment. És normal, és lògic. És normal, però s'ha de mirar això.
Bueno, aviam com va tot això. Anem a publicitat i tornem a trobar aquí amb nosaltres a l'Omar El Baixiri i el Jordi Pujol Pons.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.
T'imagines entrant a la teva nova llar? Creu-t'ho. Amb la hipoteca de Creant Crèdit Andorrà pots accedir a la llar que desitges amb un diferencial bonificat d'Euríbor anual més 0,90%. I per cases amb certificat energètic AB, gaudeix, a més, de 0 euros de comissió d'estudi. Consulta les condicions del diferencial bonificat a creant.ad. Ara pots tenir la llar que necessites. Creu-t'ho. Creure. Crear. Creant.
Bones notícies. A Carrefour Epicent tenim preus imbatibles a totes les seccions. Com els flans d'ou dul, 4 unitats de 110 grams per només 1,89 €. El bonito amb oli d'oliva gourmet per només 6,59 €. O els refrescos de te, sabor préssec o llimona, Carrefour, d'un litre i mig per només 50 cèntims. I aprofita avui i troba el teu regal de Sant Valentí per ell, per ella o per tu. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Pujol Pons i l'Omar El Bashiri. Bé, una cosa que estàvem parlant a micro tancat i una miqueta preocupant és que doncs es tornen a multiplicar les malalties de transmissió sexual al segle XXI, amb la informació que tenim i tot el que hi ha a l'abast, és una miqueta sorprenent. A mi la notícia m'ha sorprès. No sé vosaltres...
Jo, quan era col·legio, recordo que a la sisena o cinquena, una vegada a l'any venia algú a parlar sobre el SIDA i demés, fent una cosa xerrades, de què el SIDA o la malaltia, com es venia. Això ara potser no sé si encara es fa escoles, però abans era molt sovint xerrades d'aquestes.
Sí, jo crec que es continua fent ara les escoles. Jo tinc un fill també de 9-10 anys i sí que es continua fent, inclús crec que els comuns tenen els seus punts joves, o sigui, a nivell d'informació jo crec que estem molt més informats que abans. Sí que és veritat que el repunt aquest estrany, perquè al final el que deia abans, no? L'experiència ens ha de fer evolucionar cap a bé i no cap a malament. Però bueno, també ho parlem a micro tancat, no? La cultura de la gent. Al final és una miqueta... estem veient, no? Que fa, jo crec que ja fa alguna dècada que sí, tenim molta informació, però en tenim tanta que la manera de tractar-ho és en plan, bueno, ja veurem, tu, saps? Vull dir, i com que passem una mica al costat. I al final, si sabéssim tractar aquesta informació o decidir en base a aquesta informació, jo crec que xifres com aquesta no tornarien a repuntar. Jo crec que era una cosa que feia 20 anys ja que no podíem ni preveure que hi hagués aquest repunt.
No, i a més, diguem que també potser per als avanços de la medicina que, doncs, ja s'ha millorat en tractaments com per exemple el SIDA, però hi ha altres malalties. O sigui, quan es parla de malalties de transmissió sexual, sempre es posa potser en primer el SIDA, no?
Sí, la més coneguda. Mm.
I, bueno, potser la que malauradament ha sigut la que ha fet...
Més morts
i ha tingut més ressò en la dècada dels 80. Però sí. Bé, hepatitis,
gonorrees
i sífilis i altres coses, perquè no només és una, poden ser diverses, malauradament. Però bé, aviam, que es consensin els joves, no? Si és el missatge que es pot passar.
Però és com diu Jordi, és cultural, si a casa no se'n parle, el col·le, per el que faci, si a casa els pares no en parlen per vergonya, per el que sigui, malament rai. Sempre dic, és que la casa és l'escola principal. Allà s'ha de parlar de tot, de política, de futbol, de sexe, de tot. És el dia a dia real del nen fora d'allà. Si això no se'n parle, perquè sigui un tabú, el que sigui, és un problema.
No, al final s'ha de preparar els crios, s'ha de preparar el futur, no? des de casa, des de l'escola i des del carrer també. I jo el que sí crec també és que, més que tema tabú, jo crec que, sobretot en aquest cas, hi ha hagut, jo crec que una... i em sap greu dir-ho així, però una despreocupació, no? Al final, quan hem vist que els casos han baixat o que ja no ens afectava tant, que a nivell farmacèutic també s'evolucionava, doncs potser ho hem deixat passar una miqueta i en el moment que hi ha el repunt és quan tornem a veure, en plan, ostres, això no s'havia acabat i potser el descuit aquest ens fa que hi tornin a haver molts, molts i molts casos.
Ara, els joves que són tan espavilats, perquè si no tenen la informació, ara la van a buscar, per dir-ho així, dius, també sorprèn, no?, mentre... espavilats, llestos, intel·ligència artificial o no, dius, caram, avui dia un noi d'entre 10 i 15 anys, dius, si no té resposta a casa, tecleja i troba la informació.
Però no és informació, és massa informació la que hi ha, i no tota és verídica. Jo crec que el problema està aquí. O sigui, la funció de casa, dels pares, de l'escola, és fer veure les realitats. Al final, el que deies, tu pots teclejar i trobar 5.000 respostes, però si les compares, igual pots trobar del mateix problema 5.000 solucions diferents. Clar, hi ha coses que són més pràctiques o que tu amb el temps descobriràs, però hi ha coses que quan descobreixes ja la tens. Saps? Vull dir, jo crec que és una mica el tema, que hi hagi informació està bé, que moltes vegades estem sobresaturats d'informació, doncs també, però que la feina és aquesta, és analitzar la informació. Al final les dades o les informacions és això, és primer tenir-les després saber-les tractar i després bueno, saber-les aplicar també, jo crec.
De lo que dius tu, Jordi, em ve una cosa al cap, Omar, i tu m'ho diràs per la vessant de psicòleg que tens, és que també massa informació parelles que treballen avui a casa, doncs el temps de comunicació i de relació social en l'àmbit familiar, que potser ha minvat també, i entre la percepció que té el jove de la informació que pot rebre si no la té directament per als pares i que busca per internet, que no hi hagi aquest diàleg per contrastar-la?
Sí, clar. Molta informació sense filtrar no és bona. Perquè, com dius, Jordi, tanta informació de ser pues, atontat, perquè és tan verídica com no verídica, ja de tot. Però sobre clar, però, també si el crio, diguéssim, que va de llest, pensa que ho sap tot, a casa tampoc preguntarà. És que hi ha moltes coses. Potser tampoc és culpa dels pares. Potser és que el crio tampoc vol parlar. És que els pares tampoc podran fer. Que s'ha de mirar cada cas per separat. És complicat. Ah, és el sexe, no? El crio va a internet, al mòbil, per porno, les que tu vulguis. El xar, pues, allà el condón allà no el fa servir. Pues ahí podria pensar que jauja, és que això és un problema també. El porno ho veus tot arreu. I a banda d'això, si el crio pot a Google, hi ha molta informació, però com dius tu, tanta informació de cop, si no la filtrem ni no, i tampoc l'analitzes, doncs no serveix de res. De res serveix.
De lo que en parlem ara de joves, doncs, sexe, malalties i tal, també pot haver-hi, després, dintre de l'àmbit escolar, grupúsculs o més entesa o més desentesa sobre temes que es parlen amb els grups d'amics o de companys i si no fas part d'aquest grup ser rebutjat també.
També, malament, és el bullying. El bullying, sí. Sí, és una part aquesta, sí.
Que, de fet, hi ha hagut la senyora Susana Vela que ha demanat per part de govern una miqueta tots els casos d'assetjament que han hagut durant els tres últims anys i quin ha sigut el seguiment que s'ha fet. És una cosa important d'estar a darrere doncs, el bullying avui dia?
Sí, perquè es poden estar aviat molts problemes personals com els suïcidis, depressions, poden estar les coses. Un bullying pres a temps pot estar allà la vida, el pot salvar. Però un crió que té 10 anys, sí que ara ja estan massagant, i arriba a casa i els pares no ho saben, no donen suport, perquè no ho saben, perquè jo no parlo, que el xaval pot acabar sent un adult amargat, fet pors mentalment, o inclús suicidar-se, que hi ha hagut casos.
O arrossegar trastorns, diguem,
tota la vida, anys, també. Això mateix, ha girat molt amb el bullying, molt delicat.
Això és una cosa també preocupant, no? A vegades, Jordi...
Sí, és un tema molt seriós i no només el bullying, vull dir, a nivell d'assetjament escolar o el que parlàvem abans d'enfermetats. Jo crec que aquí és, ja que parlàvem abans de les graelles de funcionaris, jo crec que aquí és on ens hem de gastar els diners, no? En fi, que els professionals que tractin això, que investiguin això, que segueixin això, doncs cobrin el que han de cobrar per la feina que han de fer. Al final, i ara serà impopular, però... Tots a casa, quan el nostre fill ens diu és que avui m'han dit això al col·le o és que no em deixen jugar o algo, i el primer que ens ve al cap és m'estan fent bullying al crio, cuidado. Vull dir, és una paraula molt sèria com per prendre-s'ho així, igual que doncs els casos de masclisme. Bueno, hi ha coses ara mateix que has de mirar cas per cas el que és i per què és. Vull dir, que no sigui tampoc algo gratuït com moltes vegades també s'escolta per part de nens i d'adults, eh? I jo crec que és aquesta la feina que hem de fer, és primer conscienciar els nens i després tenir professionals a darrere, però els que facin falta.
Sí, perquè del que dius tu també, al col·le no som amics amb tothom, o sigui que dintre de la classe hi haurà persones amb qui tindràs més feeling, per dir-ho així, o més ben entesa, i altres companys de classe amb qui doncs, no tenen relació.
I que al final som nens, o són nens, vull dir, amb 10 anys, amb 12 anys, tampoc tens la capacitat d'analitzar si m'han dit que no, perquè no els hi caic bé o perquè no jugo ben vells,
clar,
o realment és que hi ha un cas de bullying darrere per X motius. Sí. Llavors, per això et deia que el crio està guai, que a casa ho parli amb professors, amb professionals, però el que ha de fer el seguiment és un altre. Els professionals a cada centre escolar n'hi hauria d'haver, perquè al final on està la línia entre el bullying i el no em caus bé? Saps? Vull dir, al final un crio jo crec que tampoc és molt donat a explicar encara que li demanis a casa, llavors jo crec que hi ha d'haver una feina a nivell de docents i de professionals.
T'explico, mira, tenim l'assetjament i l'agressió puntual. Què vol dir agressió puntual? Em caus malament, et pego i passo de tu, puntualment, vale. o t'insulto, o, vale. Què vol dir assetjar? Durant 6 mesos, constantment, m'he de ficar amb tu. Això és bullying. Aquesta és la diferència.
I després també que per part dels adults entendre en paraules de nen o d'infant el que et volen explicar, que això
costa bastant,
tampoc,
sí.
Tampoc no és fàcil, encara que siguis pare i que sigui el teu fill, ell t'ho vol explicar d'una manera i tu ho interpretes d'una altra també.
És el que dèiem abans de la informació, o sigui, no et pots quedar amb el que et diu el nen. O sigui, a darrere tot això hi té que ver la teva feina, doncs, de parlar amb qui sigui, amb altres pares, amb professors, amb els professionals de l'escola. Jo crec que és com tota la vida, quedar-se amb una sola versió no, segurament no és mai la correcta, per molt que et toqui a tu i sigui el teu fill. Però bueno, és una cosa que és el que dèiem abans, al final bullying o situacions com aquesta les veus en el dia a dia, no? És al meu fill no li ha arribat ni una carta d'invitació de cumpleaños en tot un any, no li estan fent bullying.
No.
O sea, punto, no li han donat perquè pues, no és amic
no
dels,
bé,
que,
està,
dels que fan el cumple i els seus amics igual no fan el cumple, saps? Vull dir, claro. Però ja pares que poden pensar, ostres, el meu cri, no? Mai els cumples i, perquè hòstia, vaig a parlar no amb els profes a veure què passa. Cuidado, saps? Vull dir que és un drama per a aquestes famílies que ho estan passant com per frivolitzar sobre el tema, saps? Vull dir, jo ho agafaria molt amb pinces, eh?
Una cosa que, canviant de tema, hi ha hagut un procés de participació ciutadana per la mobilitat, hi ha hagut més de 200 persones que han assistit i 400 propostes. Bueno, això demostra que hi ha una certa preocupació
interès,
i implicació per la ciutadania i altres sectors per el que vivim dia a dia.
Jo el tema del bus el que faria és canviar els horaris. Començar el matí i acabar a mitjanit. Perquè ho puc agafar qualsevol persona, gent que fa nits, gent que fa per torns. Com està ara, és complicadíssim. Si tu pegues al Pirineu, Òscar, diguéssim, m'he inventat, i pegues a les 2 i mitja de nit, a les 11 no hi ha bus per posar a casa. És un problema. Pots ficar-ho de mitja nit, com a, diguéssim, a Espanya, el metro. De 12 a 5 tanquem, el partit obert. Això seria molt viable per tothom.
Bueno, és una proposta potser que de les que s'ha fet.
Està.
Ja
ah, veus?
Dins a les 12 hores, les 12 i mitja de la nit, sí.
Ah, clar, sí, que sí, és,
jo quan he vist que hi havia 400 propostes, m'és faraït. O sigui, jo sé que el transport és un problema, però 400 solucions, en sèrio, que hem trobat, vull dir, jo crec que...
potser seran 4, però fan moltes...
Amb 10, exacte, claro. O sigui, amb 10 arreglem el país.
Sí.
O sigui, vull dir, 400 em semblen moltes, que millor així que no n'hi hagi cap, Però, bueno, al final és un tema de... Bueno,
i ho vam
discutir, no? S'ha de veure què vol dir el tema del transport a Andorra. O sigui, de què parlem? Dels coles, de l'estat de les carreteres, de les emissions, de l'aeroport o de què estem parlant? Perquè al final, ficar-vos a les 5 del matí és perfecte pels meus treballadors o a les 12 de la nit és perfecte. Però com vaig sentir també, no, pues que comencin les coles a les 6 i així acaben a les 3, bueno, cuidado, o sigui... Saps? Vull dir, una cosa és anar a fer propostes i l'altra, o sigui, tenir en compte tota la situació global d'Andorra. Al final no hi ha 30.000 solucions aquí a Andorra i segurament les ideals costen molts calés i ens costarà molts anys implementar-les.
Jo estic parlant de la part del treballador, que era més pràctica, perquè puguin anar a treballar per pagar impostos. De més part, l'economia pura i dura, ¿vale? Treballar per pagar impostos. Pues que siguéssim de 12 de nit, estem de matí, tancat, a petit obert. Tu com siguis dependent, siguis forner, doncs puguis anar a treballar amb el bus, doncs agafa el cotxe, la vida està molt cara, està la medicina cara. El fet d'agafar el cotxe, llogar un paquet a Andorra a les Caldes, és caríssim. Però si puc anar amb bus gratis, millor per tots. Vull dir, vull dir en aquest sentit,
Bueno, jo el tema gratis ho podríem discutir,
No,
al final jo crec que si és gratis...
No, ara mateix, parlo d'ara mateix, Potser demà canviar, parlo de com està ara mateix, potser demà canviar la cosa, però actualment és gratis. Bueno, mentira, paguem impostos.
Us ho pensem nosaltres.
Sí, exacte. Sí, això mateix, subvencionat.
Exacte.
Paguem tots.
Doncs bé, avui pararem aquí la tertúlia, que ha passat bastant ràpid. Jordi Pujol-Pons, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Omar Bashiri, merci per la teva presència.
A tu.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.